Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Avui al magazín seguim descobrint els finalistes dels Premis Sant Cugat 2017. Avui tanquem el cicle d'entrevistes per donar a conèixer la tasca i la història de les entitats i persones que opten aquests guardons amb les dues últimes entrevistes. Dimarts que ve es lliuraran els guardons en una gala que tindrà lloc al Teatre Auditori a 8:15 del vespre. 14 candidats per fer-se amb un dels 5 guardons. Avui us parlarem del col·lectiu Pidanxandri Més 20 i també de la corporació d'AMTA. Hem parlat amb Christian Helbolzheimer, ell és un dels membres del col·lectiu Pidanxandri Més 20, i aquestes són les seves declaracions. Christian Helbolzheimer, gràcies, molt bon dia. Què tal?
Hola,
com estem?
Molt bé, gràcies.
Tu ets membre de la plataforma o del col·lectiu Pidanxandri Més 20?
Correcte.
Es va commemorar l'any passat els 20 anys dels atacs al Pidanxandri, un símbol natural de la ciutat. La comissió es va crear expressament per commemorar aquesta efemèride?
Sí, i potser genera una certa confusió, perquè qui va portar la veu cantant i la mobilització social per la defensa de Torre Negra durant molts anys va ser la plataforma cívica per la defensa de Torre Negra i Rodalies. Era una plataforma molt àmplia, que plegava 80 entitats, que havia plegat 10.000 signatures per la defensa de Torre Negra, estem parlant de l'any 94. El que passa que la plataforma cívica com a tal, al cap d'uns quants anys, ha assolit els seus objectius, que era traspassar a l'Ajuntament la responsabilitat de la gestió del territori i de la defensa de la protecció de Torre Negra, doncs es va dissoldre. Ara bé, a motiu dels 20 anys de l'agressió del Pidanxandri i veient que el tema encara no està del tot resolt, vàrem crear un col·lectiu, si vols, més puntual, que li vam dir Pidanxandri Més 20, doncs per mantenir viva la flama d'aquella reivindicació ciutadana que encara, malauradament, és necessària el dia d'avui.
Amb algun objectiu, diguem, més concret, a banda del de la celebració?
Sí, perquè fins i tot voldria dir, no estaríem celebrant que hem assolit alguna cosa, sinó que estàvem commemorant que feia 20 anys de l'agressió del Pidanxandri, una agressió que entenem en un context on hi ha persones i interessos que no els hi sembla bé la protecció de Torre Negra. Que hagin hagut de passar 20 anys i que al cap de 20 anys encara no tinguem garantida la protecció de Torre Negra ens semblava alarmant i ens semblava que era una efemèride oportuna, doncs, per tornar a plantejar el tema, informar la ciutadania conscienciada com està el tràmit i què ha passat amb aquests 20 anys. I donat que durant 20 anys ha vingut molta gent que no coneix els antecedents de la lluita social per a defensa de Torre Negra, doncs fer conscienciació per tota aquesta gent nouvinguda.
Ens has parlat de l'origen d'aquest nou col·lectiu, la Plataforma Cívica per la Protecció de Torre Negra. Ara mateix, qui forma part d'aquest col·lectiu Pidanxandri Més 20? Hi ha gent que formàveu part d'aquesta primera plataforma?
Bàsicament som diferents persones que a títol individual doncs, ens hem afegit que ja teníem un paper de lideratge a la Plataforma Cívica. Està molt concentrat al voltant del Club Muntanyenc Sant Cugat i participa des del seu president fins a socis que, perquè eren del club o perquè tenien altres responsabilitats amb les escoles de Sant Cugat o amb el comerç local, en els moments de la mobilització ciutadana, doncs ara han volgut doncs, tornar a donar un cop de mà per seguir mantenint viva aquesta flama. Estem parlant d'unes 15-20 persones de diferents perfils, però totes elles havien estat també jugant un paper amb la protecció de Torre Negra ja fa 20 anys.
Quina seria ara la seva tasca?
És una tasca molt, molt senzilla. Fins que no estigui garantida la protecció Torre Negra, un cop l'any, com a mínim, que és a mitjans de març, que és quan commemorem la marxa ciutadana, la marxa unitària, que li vàrem dir per la defensa de Torre Negra, doncs fer alguna activitat cívica, de conscienciació i d'informació sobre l'estat de la tramitació de la protecció Torre Negra i també donar a conèixer l'entorn. Per tant, ara mateix estem comentant de cara al mes que ve doncs, unes passejades que organitzarem per donar a conèixer... A veure, tothom coneix l'entorn del Pi d'en Xandri i de Torre Negra. El que potser no es coneix en més detall és algunes zones que se surten del camí principal, els seus valors més enllà d'allò que intuïtivament puguis veure en una passejada i... allò fins i tot una miqueta més complicat, doncs què passa amb el tema dels aparcaments de la Hípica, què passa amb la carpa Sàbat, que ja està, ja no funciona, però allò es desmantella o no es desmantella, com està l'estat de les rieres i com es pot millorar la protecció de les rieres, com s'integra aquesta peça que no forma part del parc natural amb el parc natural, per què no forma part Torre Negra del parc natural, un seguit de coses que van des de la part més lúdica i cívica fins a la part més naturalística, d'entendre els valors naturals, fins a la part més urbanística i fins i tot política, perquè crec que és molt important, i això sempre ho hem dit, que la protecció Torre Negra és sobretot ha estat una iniciativa social i política, però política no des dels partits polítics, sinó des de la ciutadania. I això és un caràcter que crec que és molt important que volem mantenir viu, perquè estem parlant, en definitiva, també d'un exercici de democràcia participativa.
De fet, en la commemoració l'any passat d'aquests 20 anys dels atacs del Pi d'en Xandri, el que vau fer també és reclamar al consistori, tot i la seva implicació, doncs que hi hagués una gestió més enllà de la defensa jurídica. I ho dic perquè ara has esmentat algunes de les qüestions que reclamàveu, no? El tema de la carpa Sàbat, els aparcaments de la Hípica... Tot això ara mateix, com està?
Hi ha hagut un pla de participació ciutadana per el que diuen endreçar l'entorn, i en aquest sentit s'han fet algunes actuacions per naturalitzar les rieres, treure les canyes i fer algunes altres intervencions en aquest sentit, però nosaltres seguim trobant a faltar un pla de gestió que regularitzi els usos. Estem parlant d'un espai molt freqüentat, que rep molta pressió urbana, i hi ha un excés de cotxes que hi van perquè vulguin anar o a l'escola Benz o al club de tennis o a la Hípica o simplement fins i tot accedir a ESADE i aparquen dins del que és l'àmbit del protegit de, on vies de protecció de Torre Negra, i per tant aquí cal una regulació dels accessos amb el vehicle privat, per exemple, això està claríssim. Hi ha altres temes de pressions sobre el territori que requereixen una gestió. Entenc que des de l'àrea de medi ambient s'estan fent activitats, però encara trobem a faltar una visió més coherent entre el que és el planejament que és la defensa jurídica de la protecció Torre Negra i el que és la gestió dels usos. A veure, no es pot fer tot alhora i, efectivament, en certa manera... posar-se a regular els usos fins si encara no està clara la figura urbanística pot ser una mica complicat, però una de les raons per la qual encara tornem a existir com a col·lectiu i tenim converses amb diferents àrees de l'Ajuntament és per també acompanyar la defensa jurídica que fa l'Ajuntament, però alhora també donar un toc d'alerta d'atenció. Hi ha més coses que es poden fer i que hauria d'estar fent l'Ajuntament per millorar-ne la gestió, i volem doncs, formar part d'aquestes converses. Mm-hmm.
L'arbre es recupera, encara, a dia d'avui. Els responsables de l'Ajuntament, més concretament en Jordi Torrijos, així ho afirmava també fa un any, però es manté amb els suports. Com recordes tu els atacs? O sigui, el moment en què es produeix la notícia o us arriba la informació i reaccioneu davant dels fets?
Primer, amb incredulitat. Cal tenir en compte que un dels objectius assolits per la plataforma cívica va ser generar un consens social i polític. a Sant Cugat de la defensa de Torrenegra. No hi havia un debat sobre qui està a favor i qui està en contra. Estava molt clarament que qui estava en contra era el senyor Núñez, concretament, i alguns altres propietaris que esperaven tenir unes compensacions econòmiques, però a la ciutadania no hi havia un debat social sobre si estaria bé o no estaria bé defensar Torrenegra. I, per tant, quan ens vam enterar de l'agressió del Pi, no ho vam entendre. No ho vam entendre perquè també ens semblava una actuació molt barruera si hagués estat promoguda, doncs, per algú, diguéssim, fitxat pel Núñez. És que no ho haguéssim entès. I fins i tot encara no està gens clar. Però, bueno, amb aquesta incredulitat, lògicament, anar a veure in situ què és el que havia passat. Davant d'això, doncs, per sort, l'Ajuntament i concretament el senyor Torrijos, amb molta professionalitat, va intervenir decididament i a dia d'avui l'arbre està salvat, i això és gràcies a la professionalitat dels tècnics de l'Ajuntament de Sant Cugat, i això sempre hem reconegut i és importantíssim.
Sou finalistes. El fet de ser finalistes per vosaltres ja és una mena de premi, de reconeixement?
Sí. A veure, aquí no és una competició, francament, veient les altres iniciatives que també aspiren al premi, ens semblen totes extremadament importants i fins i tot preferiríem ni haver de competir amb elles. El nostre objectiu, que és posar de manifest que el tema encara és viu i que cal consciència ciutadana i que cal recolzar l'Ajuntament amb aquelles iniciatives positives que està duent a terme i empènyer-lo també a tenir una actuació més decidida amb la gestió del territori, doncs això crec que ja ho vam assolir l'any passat, que va tenir bastant ressò a l'efemèride dels 20 anys de l'agressió, i efectivament la nominació amb aquests premis ens estan ajudant un altre cop, i a més en una època molt oportuna, que és un mes abans de la commemoració, doncs, de que això se'n parli, i d'això ja n'estem contentíssims.
Per tant, en cas de rebre un dels guardons, l'empenta ja seria definitiva?
Bueno, definitiu, no hi ha res definitiu, però efectivament sí que ens ajudaria molt a posicionar el missatge, doncs, a l'opinió pública i a la institucionalitat.
Perquè és cert el que comentaves, que hi ha molta població nova respecte de fa 20 anys, i segurament sí que coneixen el Pi d'en Xandri, perquè segur que han passejat i han passat per la vora d'aquest símbol de la ciutat, però no saben ben bé quina és la seva història i el motiu de l'agressió. Per això avui hem volgut, a banda de complir, tancar aquest cicle d'entrevistes amb els finalistes dels premis, també per difondre quina és la història d'aquest Pi.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies i molta sort, Cristian.
D'acord.
Gràcies, bon dia.
Adéu, bon dia.
Escoltat a Christian Hel Herbolzheimer. Ell és membre de la plataforma Pi d'en Xandri més BIM. Hem estat recordant els fets que es van produir l'any 1997, quan el Pi d'en Xandri va ser atacat, i les seves seqüeles són visibles. Si heu passat, segurament que sí, per el camí on trobareu aquest símbol de Sant Cugat, trobareu que encara porta les crosses, no? Els suports que li van posar gairebé des del primer moment. Estem a l'espera de poder parlar amb Daniel Alonso, el director d'Organització i Desenvolupament Corporatiu d'AMTA, aquest consorci que agrupa les pimes catalanes que van transformar Delphi, es van encarregar de la seva reindustrialització. Ells són l'últim candidat que entrevistarem en aquesta sèrie d'entrevistes que hem anat fent des de dijous per conèixer els diferents finalistes, els 14 finalistes de l'edició dels Premis Sant Cugat 2017. Són 14 finalistes, dels quals només 5 rebran un dels guardons, un dels premis definitius. Ja sabeu que també hi ha el premi extraordinari que és per a l'exnedadora Gemma Mengual, un premi que ja s'ha anunciat i és el premi que decideix l'alcaldessa Mercè Conesa. Repassarem, per recordar quins són tots els finalistes que segurament trobareu si voleu assistir a la gala que tindrà lloc dimarts que ve al Teatre Auditori a partir de 7:45 del vespre. Tots els finalistes que han anat passant per aquest estudi o bé ens han dedicat uns minuts per explicar, doncs, conèixer i saber una mica quins són els mèrits que han fet cadascun d'ells per ser nominats i per arribar a ser finalistes d'aquests guardons. Us recordem que les entrades per assistir a la gala del els premis ja estan disponibles al web del Teatre Auditori i a l'oficina de turisme. La cita, com us deia, serà dimarts que ve i girarà entorn del món de l'esport, amb la participació de clubs de la ciutat i coincidint amb la designació de Sant Cugat com a Ciutat Europea de l'Esport 2018. Durant la gala es donaran a conèixer, com ja comentàvem, els 5 guanyadors i es farà l'entrega del premi extraordinari a l'exnedadora Gemma Mengual. Recordem, com us deia, quins són els 14 finalistes. Comencem per Lluís Calvo, que ha publicat el llibre Llum a l'Arsenal, un recull dels seus millors 100 poemes, coincidint amb el 30è aniversari de la seva trajectòria literària. És considerat un dels noms més destacats de la poesia catalana i recordem, també ho vam explicar des d'aquests micròfons, va ser proposat per ser Premi Nacional de Cultura. No es va aconseguir aquest títol, aquest guardó, però va ser una iniciativa que va sorgir des de la seva pròpia ciutat, des de Sant Cugat. La Unió Ciclista Sant Cugat és un altre dels finalistes, una entitat que es va fundar el 8 de setembre de 1957, ara fa 60 anys, i és un dels clubs de ciclisme de referència a Catalunya. Són més de 60 anys de recórrer les carreteres de Catalunya i les marxes cicloturistes de tota Europa, portant el nom de Sant Cugat. Són més de 375 socis agrupats en diferents seccions esportives ciclistes. També hem parlat, jo hem fet recentment, aquesta mateixa setmana, amb Marta Martí, per organitzar el 30è sopar anual contra el càncer, recaptant 30.000 euros i per l'organització de tots els anteriors, implicant ciutadans, entitats, institucions, comerços i també empreses. Ella és la presidenta de la delegació local de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Els bastoners també ens han visitat. Aquesta entitat santcugatenca va celebrar el 2017 els 25 anys de vida a la ciutat amb diverses activitats, entre elles i una de molt destacada, la trobada nacional de bastoners que va reunir prop de 80 colles de Catalunya. També vam poder parlar amb Joan Hidalgo i amb el seu pare. El Joan Hidalgo arriba a aquests premis com un símbol de superació per crear robots amb materials reciclats. El jove santcugatenc pateix una atàxia telangiectasi, una malaltia degenerativa i de les anomalies minoritàries. La seva situació li ha suposat una pèrdua progressiva de coordinació en les extremitats, caps, ulls i un augment del risc d'infeccions. El Joan, amb l'ajuda del seu pare, això també ens ho explicava, es dedica a construir robots que estan fets amb materials reciclats amb l'objectiu de conscienciar sobre el medi ambient. Fa tallers mostrant a nens i nenes la seva iniciativa. La Montse Moral també ens va acompanyar en aquesta sèrie d'entrevistes. Ella és la coordinadora del Banc Farmacèutic de Sant Cugat, que fa més de 10 anys que organitza una recollida de medicaments solidaris amb la participació de 9 farmàcies de la ciutat i la implicació d'una xarxa de voluntaris. D'aquí uns instants parlarem amb AMTA, que ha dut a terme de manera exitosa la transformació d'una empresa molt arrelada a la nostra ciutat, com és Delphi. Hem parlat fa uns instants amb Christian Heibolzheimer del col·lectiu Pidanxandri Més 20 per la seva tasca de defensa, difusió i posada en valor del Pidanxandri, un símbol natural de Sant Cugat. També vam entrevistar David Andrés per haver guanyat amb el seu equip el primer Audi Creativity Challenge de l'Smart City Expo de Barcelona. Lluís Ribas, un dels nostres tertulians, també és finalista i també va passar per aquest estudi com a convidat per haver commemorat el 2017 els 40 anys de trajectòria artística amb l'exposició 40 anys d'exposició en exposició al claustre del monestir. Uns altres dels candidats, la delegació local de l'Associació Catalana contra el Parkinson, van parlar amb el seu president, Esteve Sala. Fa 15 anys que fa un treball constant i discret en favor dels familiars i malalts de Parkinson. El Patí Hoquei Club Sant Cugat, un altre dels finalistes, també entrevistat per celebrar els 50 anys i per ser el club amb més jugadors en d'hoquei base de Catalunya. Els voluntaris del Club Muntanyenc Sant Cugat pel 20è aniversari de les caminades per Collserola que s'ha celebrat aquest octubre passat i que coordina Lluís Duc i soci guia del Club Muntanyenc Sant Cugat. I l'Espai Eco de les Planes, l'Ignasi, un dels membres d'aquesta plataforma, d'aquest espai, i també president de l'Associació de Veïns, va estar amb nosaltres per explicar-nos i recordar-nos la curta, de moment, trajectòria d'aquest Espai Eco de les Planes. Un any només de vida, però un espai d'intercanvi que està sent molt útil per als veïns de les Planes. I arribem a l'última entrevista d'aquesta sèrie dels finalistes als Premis Sant Cugat 2007. Com us comentàvem, tenim en comunicació Daniel Alonso, ell és el director d'Organització i Desenvolupament Corporatiu d'AMTA. Daniel, molt bon dia.
Bon dia.
Ser finalista per vosaltres ja és un reconeixement?
Evidentment ho és i estem molt contents i satisfets de que tot just que estem començant i encara no es pot lluir el que serà aquest projecte, doncs ens hagi tingut presents.
Quina va ser la vostra primera reacció en rebre la notícia?
Per mort de ser sincers, un pèl de sorpresa, perquè el que es pot veure qualsevol passejant ciutadà que vingui per fora és una instal·lació que està pues, en fase de començament, i fins i tot és de vegades passem desapercebuts, encara hi ha la imatge de l'anterior companyia, i realment és tot just a partir dels propers mesos on començaran les activitats industrials ja més importants.
És a dir, que ara mateix ja no hi ha treballadors, o sí, o quina
ara,
és la situació?
Alguna de les quatre companyies que formen part del consorci, Gutmar, Jorge Juan, Guilera i ICE, ja tenen activitat industrial aquí. De fet, algun d'ells ja fa mesos, però diguem, la incorporació més massiva de treballadors es farà a partir de que s'hagin finalitzat les instal·lacions de reforma de la nau. I això, tenint en compte que estem parlant de 30.000 metres quadrats sota sostre, no és una qüestió que hagin pogut accelerar més. És a dir, al llarg d'aquest 18 es completarà la incorporació dels treballadors dins de la planta.
Crec recordar unes declaracions seves en què parlava de repte, no?, d'aquesta rehabilitació de tot aquest espai.
El repte és en dos sentits. Per un cantó, tothom sap que s'està rehabilitant una instal·lació que té 52 anys d'activitat i, per tant, s'han superposat les diverses necessitats dels diversos propietaris i algunes coses doncs, s'han tingut que reformar infraestructures d'una manera molt intensa. I parlem de tot, parlem no només de temes d'enllumenat, serveis, sinó fins i tot el propi terra de la planta, que per les activitats anteriors doncs, s'ha tingut que fer una reforma del sòl important. I el segon repte, que aquest és encara més, o és més qualitatiu, que no tant és el fet d'aquest projecte inèdit on quatre empreses amb solera, amb èxit econòmic i comercial manifest, s'han conjurat per poder treballar plegats i sense desatendre les seves pròpies activitats de creixement, perquè tots quatre estan creixent amb el fet de venir aquí, també doncs, obrir aquesta possibilitat de fer tasques amb sinergia conjunta que maximitzin el profit de ser-hi aquí.
Perquè abans d'arribar a Sant Cugat i assumir aquest repte, la relació entre aquestes quatre empreses existia o és una nova relació?
De fet, es pot dir que és nova perquè tot i que en algun cas hi havia relació client-proveïdor, les col·laboracions no estaven pensades en el sentit que d'un sentit a AMTA. I llavors els coneixements, no tots quatre es coneixien i no es pot dir que estiguessin col·laborant més que amb tasques puntuals, en algun cas, d'això de client-proveïdor, en relacions d'aquesta mena.
Hem comentat al començament de l'entrevista doncs, que algunes d'aquestes empreses sí que tenien un nombre reduït de treballadors, vull dir que hi ha una certa activitat sí que hi ha, però que fins que tot això no estigui, diguem, acondicionat i s'hagi pogut fer tota aquesta feina, no hi haurà el gruix de treballadors que correspondria, no?
A
aquestes quatre empreses. La previsió era de tenir uns 300 treballadors a finals d'aquest any, 2018?
I es manté exactament aquesta previsió.
Es manté. Això suposa que aquestes empreses, Gutmar està, bueno, és de l'Hospitalet, J. Juan és de Gavà, les altres no tinc la informació, però són empreses que portarien, diguem, el seu gruix aquí a Sant Cugat?
Cal tenir en compte que aquestes empreses tenen dimensions i objectes de negoci diferents. I, per exemple, J. Juan mantindrà la seva activitat de fabricació de components per moto a Gavà, independentment de que aquí doncs, farà tot el específic un tema que és el fre. Els frenos de motos es faran aquí, és com una divisió a part. En el cas de Gutmar, porta aquí el gruix vol dir sencer tot el que és el negoci d'aeronàutica i també de la divisió de soldadura i mecànica especialitzada, mecanització, i mantindrà probablement una part de serveis tècnics i d'investigació a l'Hospitalet. En el cas d'Aguilera, que és de Molins de Rei, allà es mantindrà l'activitat pròpiament industrial i aquí portarà una part de, també d'aquesta activitat nova, de nova creació, i la part d'investigació. De fet, aquí hi ha instal·lacions ja en marxa, aquest procés progressiu d'instal·lació, un banc de proves per part d'Aguilera, que per tema de moto elèctrica, que ja és efectiu, ja treballa amb normalitat. I en la part d'ICE, és una empresa que fins ara ha tingut un desenvolupament amb l'àrea de la que és la microelectrònica i microordinadors. Per tant, estem parlant del que és purament investigació i desenvolupament. I el pas endavant que està planificat és que també pugui ampliar la seva activitat a una àrea purament industrial, és a dir, internalitzar els aspectes de producció que ara estan externalitzats a ICE. Per tant, són realment quatre realitats prou diferents.
Bé, jo no sé si aquestes empreses i si el consorci, imagino que no, perquè si és de recent creació, segurament no li ha donat temps. No sé si aquestes empreses estan acostumades o han rebut mai un guardó, un reconeixement d'aquestes característiques, però en qualsevol cas, què suposaria per al consorci d'AMTA rebre un guardó de la ciutat de Sant Cugat?
Altre cop, tenint en compte que tres de les quatre empreses són empreses que tenen, doncs, estan ja en tercera generació i tenen prop de 60 anys o més d'història, és obvi que han tingut diferents reconeixements. A més, estan prou implantades, diguem-ne, amb el teixit associatiu i de representació social al país, tant cambres de comerç com diverses fundacions i a més. En el cas d'AICI, és una empresa que ara ja té doncs més de 10 anys d'història i ha estès que aquesta història ha estat molt profitosa, doncs també ha tingut el seu reconeixement en una àrea molt, molt, molt específica i molt tècnica. Tot això no treu que el fet d'aquesta atenció que ha tingut doncs, a Sant Cugat, des de la sorpresa i satisfacció, és prou important perquè és com un avenç del que tot just arribar ja s'està reconeixent aquesta contribució, encara que no es pot fer palesa la que es farà d'aquí uns anys. És a dir, curt i ras, si ara ja hem estat reconeguts i això és molt satisfactori, esperem que en els propers anys, amb l'èxit que té que tenir aquest projecte, hi hagi altres oportunitats de poder demostrar la nostra contribució a la ciutat i, per tant, també ser reconeguts en aquest sentit.
Doncs així ho esperem. Moltíssimes gràcies, Daniel Alonso, director d'Organització i Desenvolupament Corporatiu d'AMTA. Gràcies i felicitats, de moment, per ser un dels finalistes. Que hi hagi molta sort dimarts.
Gràcies. Adéu-siau. Bon dia.
Gràcies i bon dia.